Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
Hola, com esteu? Aquesta setmana celebrem el Dia Internacional de la Dona. Ja sabeu que al Revolució apostem per promoure les vocacions TIC entre les noies. Ens calen més científiques, més enginyeres, més expertes en ciberseguretat, més informàtiques. En la indústria TIC, les dones ocupen avui el 35% dels llocs de treball. I si parlem de llocs directius, la xifra baixa. Per tant, queda molta, molta feina per fer. Avui, escoltant una dona, la Shakira, conversarem també amb una dona referent, la directora de cinema Sílvia Munt, un exemple per a moltes cineastes i actrius que aquest any ha rebut amb tot mereixement el Gaudí d'Honor. Amb Núria Salan recordarem molts noms de dones que han fet i fan una gran tasca innovadora, però que són invisibilitzades per una societat que encara ha de canviar molt. I rebrem també els dos revolucionaris més revolucionats, Jordi Pi i Ricard Castellet. Acabarem parlant de robots, que ben aviat seran més presents a la majoria de les empreses i a les indústries. Els dissabtes a l'API web Revolució i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Ja sabeu que també ens trobeu a les xarxes socials d'aquesta casa. Volem saber com serà el món de demà. Comencem a revolucionar-nos.
La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas. Des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. Donne-moi une limousine, j'en ferai quoi.
Era ballarina, però un dia el cinema la va triar. De fet, la va triar l'escriptora Mercè Rodoreda perquè fos la protagonista de la pel·lícula La plaça del diamant. Però avui no parlarem d'aquell paper per la qual encara tanta gent la recorda, perquè la Sílvia Munt té una trajectòria professional intensa i brillant que va molt més enllà d'aquell paper. Per això l'hem convidat avui, que és el dia 8 de març, perquè és una dona referent, una directora de cinema, Premi Gaudí d'Honor 2026, que ha sabut llaurar-se el seu camí sense demanar permís ni perdó. I molt contenta que Sílvia Munt visiti el Revolució. Soc fan de la seva trajectòria. Per mi és una dona revolucionària. Sílvia Munt, què tal?
Estic molt bé, encantada, sento que ja era hora.
Ja era hora, feia ara molts anys que no ens trobàvem. Sí. I jo dic que has estat revolucionària, una mica sí.
Sí, jo crec... Revolucionària sí, amb el sentit que et planteges cada dia perquè fas les coses... No? I lluites perquè siguin d'una altra manera. Llavors això, sembla que des de petita a casa ja era molt pesadeta, diguem-ne.
En primer lloc, enhorabona per aquest Gaudí d'Honor, desenes de pel·lícules, primer com a actriu, després com a directora de documentals, també llarguíssima trajectòria al teatre i sense cap ganes de jubilar-te, oi que no?
No, perquè jo és que no ho entenc així, diguem-ne. Jo faig una feina que també és el meu hobby, que també és el que em subministra molt d'aprenentatge de la vida i de tot. Llavors, per tant, és una diversió, tot i que de vegades és dur i sempre és, diguem-ne, un examen, no? Però per mi estem en el moment ara, és un dels moments pletòrics mentalment. Físicament tampoc estàs malament i llavors jo crec que el director, el guionista segueix treballant sempre sempre i quan interessi.
Clar que sí.
Això és la segona part.
Clar que sí, guionista, directora, actriu. T'ha costat que al final la Sílvia Munt tingui la imatge de directora?
Ha costat, i tant que ha costat. Ha costat perquè Primer, bueno, d'això fa... Jo vaig començar el 1999 a fer els curts, metratges, i al principi, doncs clar, com que vaig tindre goies i premis per ser directora, no... Diguem-ne, a mi això em va ajudar molt, però jo pensava, ara ja ho tens arreglat, no? Sí. Ja t'han acceptat, doncs no. Tens que anar cada dia amb el que fas, doncs menjant la condescendència que pot haver-hi per part masculina, de vegades per part femenina, però saps què et dic? Que si una cosa t'agrada i una cosa la vols fer i sobretot t'omple, t'importa un pito el que et diguin.
Ja.
T'importa absolutament un pito les dificultats que tinguis. Jo, en el moment que vaig començar a dirigir i a escriure, era un moment que ho necessitava molt. Necessitava mirar, no ser mirada. Necessitava entendre, saber què t'interessava, saber què pensaves. I necessitava posar-me a l'altra banda. Si a sobre això li semblava a la gent que era interessant per ella, doncs bingo, no? I ho vaig anar comprovant així. Però primer era una necessitat meva, no? I això va ser el que, d'alguna manera, pues, va ser un camí sense retorn. Quan vaig començar a posar-me darrere la càmera, eren poques les directores que ens atrevíem. També semblava un somni pensar que en dues dècades seríem gairebé el 40%. La revolució de la dona. Aquesta ha estat una de les grans alegries viscudes. I encara falta molt. Hi ha pressions inconmensurables perquè res no es bellugui i tothom torni al lloc que tenia. Alguns estan molt enfadats amb nosaltres, però som moltes.
Són moltes i en venen moltes més. Vas dir en el teu brillant discurs en rebre fa uns dies el Premi Gaudí d'Honor, que em va agradar molt, Sílvia.
Gràcies.
I vas començar, doncs, a dirigir-ho poques, que deies, no? Ara n'hi ha moltes. Tens la sensació que ara que estem 8 de març s'ha viscut la revolució de la dona? Sí.
S'està vivint, però falta molt. Ja ho estem veient, els moviments de reaccionaris i els moviments de dretes estan enfadats, estan irascibles, estan veient que estan perdent poder, però l'estan guanyant, i l'estan guanyant als Estats Units, i l'estan guanyant a tot arreu, a França. Llavors serà una guerra infinita. Això ho hem de tindre clar, no s'acabarà mai, perquè és una manera d'entendre el món vertical, on l'home tenia molt poder, i això és molt difícil que ho deixin anar, no? Mm-hmm. Llavors jo crec que això, cada any tindrem dones que moren, dones que no les deixen ser qui són, que la violència, el fet de no acceptar la mirada femenina, ara s'està acceptant, i no només s'està acceptant, sinó que està tenint èxit. Llavors ja, jo crec que hi ha un pas que ja no es pot tirar enrere, no? Que ara sí, que hem trencat una mica el sostre de vidre.
Clar, abans les dones volien ser actrius i ara dius, volen ser directores, no?
Mm-hmm. Això canvia molt, eh? Ara, clar, la nena petita no vol que la mirin, si no vol mirar. Això no vol dir que mirar no t'agradi que et mirin, eh? O sigui, que de vegades diuen, home, però... No, sí, el problema és que si tu no mires, no existeixes. I això està passant, que les nenes ara, doncs, veient que d'alguna manera hi ha com una espècie de tap que s'ha tret, no?, en aquesta espècie de visió masculinitzada del món, no? Uh-huh. Estan començant a voler ser directores, no actrius, no? Directores de cine. Que això vol dir, doncs, veure la vida de la teva manera, tindre els teus propis pensaments, la teva manera de transmetre allò que t'interessa, allò que t'emociona.
Clar. La Sílvia Munt és una dona que inspira, i avui li vull preguntar des de la Revolució també, a tu qui t'ha inspirat? És a dir, al llarg de la teva trajectòria com a directora, no? Has parlat del que volies. Mm. Amb qui t'has inspirat? Amb homes, amb dones? Em podries destacar l'una de les dues o tres persones importants que han estat per tu?
A mi... I t'ho dic, saps que no m'he llegit les preguntes, m'agrada contestar sense preparar-m'ho massa, no? Però jo tinc que dir que, per una banda, a mi em va influenciar molt el meu avi, que era metge, molt. Mm-hmm. Jo vaig viure de petita amb els meus avis a Canàries, I era una persona que em va, d'una manera epidèrmica, la porto sempre a dintre. Era una bona persona, molt lluitadora, i molt, molt bon metge. I aquesta cosa la vaig com ensumar, me la va transmetre, no? El tenia en un lloc que quan el vaig perdre, que va ser massa aviat, em va saber molt greu. A nivell professional sempre he tingut una altra persona, que és la Bardà, Agnès Bardà. És per mi una directora que trenca tots els motlles i que fa que jo em senti lliure en el moment que em poso a dirigir. I diria que l'última persona que m'influencia, i cada vegada ho veig més, és el sentit de l'humor de la meva mare.
Ah, que bo! El sentit de l'humor de la teva mare.
Sí. Que tot...
És molt important l'humor,
sí,
a la vida.
Sí, sí, cada vegada més li veig... Tu no saps com li he agraït. Ma mare era mestra, era una dona molt culta, etc, etc. Moltes coses li deia amb ella que m'estimés molt. Érem uns pares separats, vull dir, en una època que no era lo habitual, i jo crec que vaig estimar molt a mon pare, que era un artista, i a ma mare, que era una pedagoga nata, no? Però sobretot era, tenia un sentit de l'humor, que és que t'ajudava a viure amb tot, sempre reia, fins a l'últim moment,
que bonic.
Sempre.
Per tant, els avis, l'avi, l'Agnès, la teva mare, no? Important a la trajectòria, a la inspiració de la Sílvia. Mm. Què és diferent, la mirada d'una dona darrere d'una càmera, la d'un home, diries? Què és diferent?
Sembla que no, però és diferent. Perquè encara que no ho vulguem, som diferents. Evidentment, hi ha coses a nivell emocional que les sentiu, o ens les han transmès, o ens han educat de forma diferent, no? Quan darrere la càmera i darrere un guió hi ha una dona, ho notem de seguida. Ho notem de seguida. Jo ho noto de seguida. És difícil, va haver-hi una, però és molt difícil que una dona faci pel·lícules violentes o de guerra o de... No ens atrau tant.
No ens agrada la violència?
Sí.
Ens interessa poc?
Ens interessa poc. No vol dir que sempre n'hi hagi alguna, no? Hi ha aquesta alemana nazi, ara me'n recordo, el Riesenstein, que va ser una bona cineasta propagandista nazi, no? Sempre hi ha casos a parts. Però la dona, en general, té el focus d'atenció cap a la banda emocional i de comprendre el comportament humà. Jo crec que això es detecta de seguida amb el cinema femení. Baby, show me you can calm down.
Has fet documentals compromesos com La Granja del Pas, en què parlaves de gent afectats per les hipoteques, o el teu primer curtmetratge, L'Àlia, en què parlaves dels refugiats al Sàhara. Per tu, el documental compromès, les històries compromeses, que hi hagi una història que t'interessi, no? I sobretot la denúncia, no? Ha estat important, també?
És que a mi em diverteix profundament conèixer les coses, no? És a dir, quan tu vas a una... Quan llegeixes una novel·la, vols conèixer els personatges, el comportament humà, de per què fan el que fan. Quan vas a veure una pel·lícula, quan vas a veure un museu... És a dir, el documental té això, no? Que d'alguna manera el que vols és conèixer en profunditat, no? També m'agrada molt la ficció i m'agrada, diguem-ne, barrejar les dues coses, no? Ara acabo de fer una pel·lícula sobre la Mercè Rodoreda. Que això és una cosa també molt màgica, perquè jo fa 40 anys, més de 40 anys, el 82, faig la plaça del Diamant, i 40 anys després, 40 i algo, i és la Rodoreda la que m'escull. 40 i pico d'anys després, des de la Fundació Rodoreda, em demanen de fer la pel·lícula de la Mercè Rodoreda. I jo puc fer allò que he desitjat tota la vida, que és explicar aquesta dona potent.
Molt potent.
Molt potent, molt, molt criticada, molt sacsejada per la seva època i pels seus contemporanis, algú que va trencar totes les normes, algú que va ser genial i que d'alguna manera ens ha costat molt d'acceptar-ho, no? I tinc l'oportunitat de fer-ho. Llavors, explicar les vides de persones que crec que són fonamentals per la nostra formació i educació, a mi em sembla que és una tasca meravellosa.
Clar. No? Per tant, és un retorn, no?, d'agraïment a un homenatge, no?, a la Mercè que li has pogut fer. Amb què et quedaries? Quines tres característiques creus que com a dones teniu en comú? Perquè jo crec que potser tens més coses en comú amb la Mercè del que pensaves. Pot ser?
No ho sé. El sentit de l'humor era... Jo, les tres vegades que vaig estar amb ella, no vaig parar de riure. Se n'enfotia de tothom i de tots. Tenia... O sigui, el riure per ella era molt important. En aquest sentit, jo igual. O sigui, si una persona em fa riure, em pot totalment... Ho dic en públic, però totalment, eh? Per què? Perquè jo de petita amb un germà em barallava molt, però com que feia riure molt, em podia. I llavors feia el pallasso, em feia una tonteria. O sigui, el riure...
Diuen que la gent que té humor és gent intel·ligent, també.
Bueno, esperem que sí. Jo, en tot cas, m'agrada molt. I això és una de les coses, ara deies, no?, que crec que tenim en comú. La Mercè Rodoreda era algú amb un sentit de l'humor, i ella ho deia, les coses que més li agradaven era riure. Després, li agrada molt la vegetació.
La natura.
El quiet poder de les flors, no?, la natura. I jo, amb el temps, m'estic fent addicte a això. Hi ha alguna cosa allà que m'atrau molt, no?, que és aquesta cosa que té una força i una energia que és inexplicable, no?, aquestes dues coses. Després que està una mica boja, jo també.
Una mica boja, en quin sentit?
Bueno,
a veure, que t'agraden idees esbojarrades, o que ets molt creativa, o què diries?
Jo boja? Crec que es trenquen, diguem-ne, que pots trencar la norma, no? Que pots trencar la norma, que t'agrada trencar la norma, que d'alguna manera no et sents dins del pensament estàndard. I això, de vegades, està una mica grillat.
Clar, que a vegades et diuen... T'expliques una idea, Sílvia, et diuen, Sílvia, estàs com una regadora.
Sí.
Aquesta frase et passa.
Sí, i sí, però a mi crec que, a més, és necessari estar una mica com una regadora, eh? Perquè, si no, això no s'aguanta per cap banda.
Ara que aviat la intel·ligència artificial ens podrà substituir, el problema no serà que facin la feina més ràpid o que ens calquin allò que és genuí, sinó, sobretot, que ens faran dir, ens faran pensar, ens faran entrar dins el món dels classificables. I això sí que no. Això seria terrible. Aquí s'acabaria tot.
Dius que t'agrada, eh? Si a la banda dels inclassificables defineix què vol dir inclassificables, el que em deies ara, trencar els motlles, no? Ser diferent, creatiu, no? I sobretot et preocupa també, has vist un programa que parlem molt d'intel·ligència artificial, per altra banda et preocupa la intel·ligència artificial, sobretot tu dius, no?, ser creatiu, ser diferents, Sílvia?
Sobretot... escoltar-te, el que sents, escoltar el que penses, escoltar per què fas les coses. Clar, diguem-ne, no és, és més complicat, és complexa, perquè t'has de plantejar, no? Per què dius que sí a una cosa si no t'ho has plantejat? Per què creus que penses una cosa simplement perquè te l'han matxacat al cap, no? És que, no sé, mai ens haguéssim aixecat si no haguéssim trencat allò que ens imposen com a relat, no? Les dones, els països, la societat, els individus. Llavors dius, jo prefereixo ser inclusiu. I, a més, en el món artístic i en el món... I jo en el món artístic poso els artistes i els que els agrada l'art. Perquè no hi hauria artistes si no hi hagués sensibilitat a la banda de la platea o a la banda de...
Clar.
Vull dir, crec que hi ha tant de talent de vegades a baix com a dalt, perquè per entendre un quadre o per entendre una música o per entendre una pel·lícula, tu has de ser una mica artista, has de deixar-te portar per aquí. I això no ha de ser mai classificable, perquè en el moment que ens puguin col·locar en algun lloc estem morts.
Per acabar, la intel·ligència artificial t'interessa o no?
La intel·ligència artificial és un negoci. Hem de vigilar, perquè els negocis sempre van a mans dels que el tenen. Jo, evidentment, està molt bé que hi hagi intel·ligència artificial, que hi hagi de tot i tal, però vigilem perquè en aquí ens poden col·locar tot allò que els que controlen tot això, doncs tenen ganes de que pensem cap a una banda, no?
Molt bé. Per acabar, el teu somni professional, què et queda, Sílvia, amunt per fer? Un somni que em puguis explicar? O secret,
mira, el següent. Mira, jo, el meu somni és seguir treballant com va fer la Bagdà fins que et moris. Per què? Perquè la vida m'ha de donar curiositat i jo he de transmetre aquesta curiositat fins que pugui. I això és el meu somni, és a dir, la pròxima obra que faré, que serà del Miller ja per l'any que ve, a la pròxima pel·lícula que faré, el documental que faré ara pel Grec, explicant per què surt el Grec a Barcelona fa 50 anys. Són els meus somnis que vull compartir amb vosaltres, amb tothom.
Sílvia Mont, gràcies per aquesta visita autèntica al Revolució, una dona que li brillen els ulls, que té carisma, que té personalitat i que trepitja fort i que ens agrada molt doncs, que vingui perquè inspires a moltes dones, també homes, jo crec, a tots plats. I ens agrada molt tot el que ens has explicat.
M'agrada molt, a més, com ho feu i m'agrada molt el títol. Jo crec que sempre s'ha de ser revolucionari.
Ai, moltes gràcies, Sílvia. Abraçada, gràcies.
Em van ensenyar que el progrés no és ni fàcil ni ràpid. Marie Curie. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Avui és 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i que se celebri aquest dia vol dir que encara hem de reivindicar moltes coses. Per exemple, més dones TIC. Les xifres van pujant, però lentament. En aquest sector les dones ocupen més o menys el 35%, i això vol dir que la igualtat en aquest àmbit, com en tants altres, encara queda lluny. I estic molt contenta que avui ens visiti al Revolució una dona referent, professora de la Universitat Politècnica de Catalunya, presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia. És una dona que m'estimo molt i que, a més, he après molt d'ella, i ara que passa el temps també li vull dir. Núria Salán, què tal? Benvinguda.
Moltes gràcies per haver-me convidat.
Què tal? Com estàs?
Dona
doncs... revolucionària.
Com diria la Lina Morgan, emocionada, agradecida.
A veure, encara no hi ha igualtat, com saps tu, al món TIC, però és que, a més, patim el que podríem resumir una paraula, invisibilitat, no? També que tu sempre ho has dit.
Sí, sí, estem lluny del 50-50 que seria desitjable. Vull dir, si estem en una societat on tenim homes i dones per igual, hauríem d'estar en tots els sectors representats per igual. I això inclou les TIC, les TEC, les tecnologies, perquè el TIC és una part que encara està molt més danyada, la informàtica, les telecomunicacions estan molt per sota del 20%. Però a les tecnologies més transversals, industrial, aeronàutica, és que estem al 30 i poc, què deies tu? I no té cap sentit, perquè jo vaig començar a fer accions per millorar això l'any 2000.
Sí?
Han passat gairebé 26 anys i encara
estem igual.
Estem vigents.
Encara estem vigents. I a més, tu has fet una gran feina de divulgació, a banda com a professora, per plantar cara a aquesta realitat i ha publicat dos llibres que avui els tenim aquí, que es diuen L'enginy invisible, en què la Núria Salán reivindica tota una sèrie de dones, ara en parlarem, sovint desconegudes, però que han contribuït per la seva feina a fer que la ciència i la tecnologia progressin. I per què han estat tan desconegudes, Núria?
Doncs un motiu és que els llibres de text no surten. Els llibres de text surten uns quants homes, els de sempre, que són els que tothom coneix. Però surt Marie Curie i ja. I llavors, hem estat molt mancades de referents i de models. A banda que és veritat que a les dones, en general, ens agrada menys donar-nos autobombo. Aleshores, ens costa més fer-nos visibles, donar-nos visibilitat... I com que ningú ho fa per nosaltres, doncs ens perdem aquests noms. Quantes vegades tu te presentes a algú i dius «Hola, sóc Xantal Llavina i mira, he fet això de bo». no ho fas. Però, en canvi, és habitual...
Són més humils, no, les dones,
sí,
en general?
Sí, són més prudents, digue'l. Sí. Però, en canvi, els senyors te diuen, soc fulano, jo he fet això, i que està molt bé, si sí. És que està molt... Hem d'aprendre a ser més imprudents.
Molt bé. Comencem fent un repàs avui amb tu. Fa poc va morir també una dona pionera que, si hagués estat un home, segur que hauria tingut molta més repercussió. Parlo de la Josefina Castellví. Recordem qui era i què va fer.
La Josefina Castellví va ser la primera dona directora d'expedicions a l'Antàrtida. La seva vida era l'Antàrtida. Jo de la Josefina he tingut, amb ella no l'he pogut conèixer en persona, però he conegut una neboda seva que em va dir que quan el dia que se'n va adonar que ja no podria tornar a l'Antàrtida va dir, soc gran. Ella va regular o va entendre la seva decadència a partir d'aquí, ja no podré tornar a l'Antàrtida. Va anar diverses vegades i era la seva vida i la seva passió. Mira, després d'ella va venir el Javier Cacho, que va ser director de l'expedició a l'Antàrtida. El Javier Cacho, quan va plegar, li van posar una illa al seu nom. I la Josefina Castellví té la sala de pingüins del Cosmocaixa, que no està malament, eh?
Però que potser
caldria, no té una illa,
caldria.
No té una illa.
Fem una cosa, com que hi ha moltes, en cada llibre que tens 75 dones, direm una frase o dues de cada una i així en repassem moltes.
Vinga.
Val? Comencem. Sílvia Osuna, per què destacat?
La Sílvia Osuna fa molècules i enzims a mida. Això és magnífic, perquè té un gran coneixement, un coneixement molt sòlid de la química molecular aplicada a la immunologia. Llavors, què necessites? Jo t'ho faig. És meravellós. I a més és jove, que té moltíssims anys per davant per fer molt coses molt bones. És encantadora.
Pilar Bayer.
Una matemàtica. La reina de les corbes i de la criptografia. Una matemàtica magnífica i molt prudent.
Teresa Puig.
La Teresa Puig Molina. Bueno, doncs la Teresa Puig Molina està més treballant aquí al campus de Bellaterra. Una científica magnífica i molt poc coneguda.
Alicia Casals.
L'Alicia Casals, enginyera industrial, experta en robòtica i en electrònica. Ella va muntar un laboratori, per dir-ho així, de robots que ajuden a les persones a moure's quan tenen impediments. I va fundar una empresa, Surgical Labs, de robòtica aplicada als quiròfans.
Ara estic veient aquest llibre, que el recomano. A més, ho has fet per anys, i jo crec que ens en podem anar ja al segle, en aquest cas... tenim la Hipàtia, no? La primera matemàtica i astrònoma de la història, que jo crec que poc es coneix, no? O sí que n'hem parlat més de l'Ada de Lovelace, la primera programadora de la història. D'aquesta llista, de les més antigues, amb qui et quedaries?
Mira, el cas és que la Hipàtia va ser una dona supervalenta perquè ella es va atrevir a anar als àgores a explicar el que sabia en un moment que les dones tenien prohibit parlar en públic. I això va ser el motiu de càstig. A banda va contradir a Ptolomeu. Ptolomeu deia que el centre de l'univers era la Terra. I ella, que a més de matemàtica i astrònoma va ser inventora, va inventar el primer astrolabi, va dir que el centre de l'univers era el Sol, no la Terra. Va contradir a Ptolomeu. I ser valenta, ser atrevida i voler parlar davant dels homes la va portar un càstig, va ser castigada a mort, vaja.
Déu-n'hi-do. Més, repassem. Neus Sabater.
Oi, la Neus Sabater. És una de les tripulants de l'expedició Hipàtia, que sabeu que van fer una simulació de com seria anar a Mart i van anar a Utah, i llavors la Neus Sabater era la comandant, era molt maca.
Avui jo crec que moltes oients, homes i dones, segur que us esteu quedant amb la boca oberta, perquè a vegades totes aquestes dones han fet moltíssima feina, una feina molt bona, però han quedat amagades, no? En aquest llibre, què hi trobarem, no? Perquè veig que aquest enginy invisible, hi ha dos volums de la Núria Salan. Clar, veig la llista aquí de dones, és que clar, no t'ho acabes,
algunes,
no?
Algunes segur que les coneixes.
Home, sí?
Perquè les darreres són contemporànies i són amigues nostres, entén-me, conegudes nostres.
Anna Maikes, que l'ha visitat el programa L'Emperadora, que va crear Neuroelectrics, per exemple. Qui més destaquem aquesta llista? Va, seguim repassant.
Doncs,
Assumpció Català.
L'Assumpció Català i poc. Aquesta senyora va ser la primera astrònoma professional, professora a la universitat. Va ser professora del Tomàs Molina.
Ah, mira.
Ell li tenia molt de carinyo.
Elisabet Prats.
L'Elisabet Prats ha dissenyat dispositius, nanodispositius de grafè, per fer connexions entre lòbuls temporals i ajudar persones a recuperar motricitat. I té 40 anys, és que és molt jove.
Estel Cardellach.
L'Estel Cardellach, la Hedy Lamarr del segle XXI. Aquesta senyora ha dissenyat un sistema de seguiment més enllà de la Terra. A més, és supercarinyosa i humil, és encantadora, és de Terrassa.
Zaida Moixí.
La Zaida Moixí Martínez, arquitecta, que ha dissenyat les ciutats per les dones.
Gemma Marfany.
La Gemma Marfany, biogenetista, biòloga i a més que ha treballat molt en les malalties dels ulls, la retinopatia pigmentària, vull dir, a més, és que són totes les veig i somrients, tan maques i tan generoses, persones que les truques i et contesten al telèfon.
Margarita del Val.
La Margarita del Val, la Torre, que ha estat una científica, va néixer a Madrid, però ha desenvolupat bona part de la seva carrera aquí a Barcelona i ha estat una científica magnífica, que ha obert molt de camí, eh?
Maria Pau Ginebra.
La Maria Pau Ginebra Molins, experta en biomaterials. Aquesta és companya meva del departament i han engegat diverses startups de biomaterials i ha dissenyat materials biocompatibles i ha engegat una línia de recerca magnífica.
Déu-n'hi-do, eh? Quina llista. Tu com has fet tota aquesta... Com has preparat aquests llibres? Perquè em deies 75 dones a cada volum.
A cada volum.
Com l'has treballat?
Doncs som un equip de treball, eh? Vull dir, d'alguna manera jo sóc la que impulsa el projecte, però tinc el suport de la Susana Figuera, que ella havia treballat a la Fundació Catalana de la Recerca, havia engegat el projecte Científiques, i ella m'ajuda a buscar material i sobretot a contrastar que la informació sigui veraç, que sigui fidel, perquè si no podríem dir qualsevol barbaritat. És més, és que trobes qualsevol cosa a internet, de la mateixa foto se li assignen tres noms diferents o coses que no quadren, anys de naixement que no quadren, llavors ella és molt rigorosa en aquest tema de la cerca i ha estat una col·laboradora magnífica. I la Iol Sánchez Forés, que és la que ha fet les il·lustracions, la Figa, la Ipanda, que és una feminista aferrissada i que s'ha bolcat en la vida d'aquestes dones per recollir la seva imatge d'una manera doncs, agradable, somrient, perquè és la manera en què volem transmetre aquests referents.
Clar que sí. Ah, més dones a la llista avui, que és el 8 tema. Jo crec que estem fent un exercici que està molt bé, perquè són dones que es dediquen a la ciència i tecnologia desconegudes i que han fet una gran feina i que la Núria Salán s'encarrega també aquí de visibilitzar, i el Revolució també. Laura Tremosa.
Laura Tremosa és ara mateix l'enginyera viva de més edat. Ella va ser la tercera enginyera d'Espanya i va lluitar perquè...
Ha de venir un dia.
Ha de venir, jo te la presento. És a més, és encantadora, és maquíssima. I a més va tenir personalitat política, vull dir, es va voler implicar a la vida política del PSUC en aquell temps, i ella deia que li retornaven les cartes a nom de Lauro, perquè no entenien que fos una dona, Lauro Tremosa.
Lauro Tremosa.
La Laura, quan es va voler apuntar a fer enginyeria, el seu pare era el director de l'escola del carrer Urgell en aquell temps, i li va dir, Laura, filla, pots fer el que vulguis menys enginyeria. Què va fer ella? Apuntar-se a enginyeria. I quan va tornar a casa, el pare volia que anul·lés la matrícula, i ella de camí, de tornar de casa, s'havia comprat una samarreta amb un no.
Val.
Per no haver-li de dir al pare no, i s'obria la samarreta. És que era revolucionària, rebel.
Escolta, la gent que ens escolta, si vol aquest llibre de l'univers de les dones STEM, de l'enginy invisible, on el podem aconseguir?
A l'editorial Mediterrània. A la web de l'editorial Mediterrània trobaran, sí, la manera.
Molt bé. Júlia Simón.
Júlia Simón Arias va ser la gran dama de la farga catalana. Ella era metal·lúrgica, jo la vaig conèixer quan jo vaig començar a metal·lúrgia, i ella portava el microscopi electrònic i va fer un congrés de farga catalana per posar aquest procés tan nostre de fabricació de ferro en boca de tot el món. Era una gran coneixedora d'aquest procés i una investigadora amable i encantadora.
Déu-n'hi-do. També tenim les germanes Pilar i Roser González Duarte.
Doncs mira, una biòloga i una química, germanes bessones...
Quina memòria que tens, Salane,
univitelines.
Eh?
És que les conec. És
no,
que...
sí, però sí, quina memòria, les té totes al cap.
Conviuen, és que les he conegut, he viscut les seves vides, vull dir, són com família per mi. Doncs elles són germanes bessones univitelines, una química i una biòloga. I és l'exemple de que de vegades la natura et fa un regal doble. I totes dues superimpulsores de les carreres femenines.
I acabem la llista avui amb una dona que ha vingut aquí moltes vegades, gran experta en robòtica, Carme Torres.
La Carme Torres, la dona que s'estima les màquines. Què més podríem dir d'ella? Una experta en robòtica amorosíssima.
Clar. Com sempre, un plaer que ens visiti la Núria Salan.
Moltes gràcies.
Una gran dona TIC, de que amb ella he descobert jo també molta informació que després hem anat divulgant a la Revolució. I sobretot, no us perdeu aquests llibres, perquè hi ha tantes dones que han fet una feina interessant. L'enginy invisible, de la Núria Salan, un llibre que ja té dos volums i potser en farem un altre.
Sí, sí, estic treballant en el 3 i el 4.
Molt bé. Per tant... Núria, gràcies i felicitats.
Moltes gràcies.
L'esperit humà ha de prevaler sobre la tecnologia. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina. Revolucionats amb Ricard Castellet i Jordi Pi.
Molt contenta de saludar una parella sènior ja del Revolució des del 2017, que fan secció ja fa molts anys, ja 9 anys. No. Ricard Castellet, Jordi Pi, què tal, com esteu?
Molt bé.
Parella sènior. Jo amb crosses.
Jo amb crosses, diu, a veure.
Jubilo.
Amb la veu tremolosa.
Avui ens porteu un relat de ciència-ficció, Jordi Pi?
Sí, el que passa és que no és ficció, és molt real i ensenya la cara xunga de la tecnologia i de les persones, perquè l'ambició i la provocació, al final donen com a resultat
a veure.
El risc.
Sí, sí, però no, tampoc vull ser catastrofista, no estem parlant de revolució dels robots, no parlem de Terminator, no és Terminator destruint el món, no és Frankenstein també construint un monstre, no és això. És un experiment que crec que cal seguir si sobreviu.
A veure, però un misteri, no sé si parlem de xarxes, parlem d'una nova IA... De què parlem?
Anem a poc a poc, que després ens polim el guió i no podem seguir fent el programa. Llavors, sense presses, posem context. Imaginem un espai virtual on es reuneixen connectats milers d'agents de la IA. És tot molt marciano, eh? I es posen a parlar, a interactuar com si fossin humans... Què passaria?
Clar, passaria que tindríem com una mena de l'antic Facebook o del Facebook, eh?
No correm tant, no? Espera. De moment tenim una cosa que és certa. La primera setmana va fer 1,5 milió de vots.
Carai.
Que estaven registrats a la plataforma, agrupats en milers de comunitats. I això és una dada. 1,5 milió de vots són molts.
Bueno, al final són milions d'agents de la IA, que al final no deixen de ser un programa informàtic, que el que fan és coses de forma autònoma i per això aquest creixement desmesurat. O sigui, no deixen de ser els vots de tota la vida, eh?
Els vots de tota la vida. A veure, recordem als oients, posem nom... del que m'esteu explicant, Jordi Pi, Ricard Castellet.
Espera, això es diu prohibit humans. Humans, calleu. Humans, no participeu. Això es diu, en veritat, Moltbook. És una xarxa social exclusiva per agents d'IA. Els humans només podem observar les publicacions i comentaris, però no podem contribuir.
O sigui, no en tenim ni idea de xarxes socials, no? I ara suma-li que, a més, no? Els agents de la IA estan fent una xarxa de robots.
Això sigui, és molt bona reflexió.
És brutal.
És molt bona.
Però, a veure, jo no he pogut seguir, però què m'esteu dient? És a dir, que les intel·ligències artificials parlen i els humans ens vinem com parlen les nostres intel·ligències artificials? Seria
sí,
una mica
és,
això?
És un sí. Facebook, però clar. Més d'estar tu, estan els teus vots.
Jo
poso 1,000 vots meus en un Facebook i els deixo que interactuïn entre ells. Clar, això planteja molts debats, perquè és obvi que jo haig de donar les ordres perquè interactuïn, però després interactuen de forma autònoma. Per tant, el que allà surti dependrà de l'aprenentatge d'ells mateixos.
Aquí hi ha el tema. Aquí hi ha el tema.
Aquí hi ha el tema.
No li veig gaire recorregut, eh? Jo sé que se n'ha parlat molt, després no se n'ha parlat tant. Ara m'explicareu si realment això ha quallat o no. Què em diríeu, no? Perquè és que...
A veure, és un principi, s'ha de veure què passa i com evoluciona. De fet, ja hi ha hagut una baixada de hype.
Sí, clarament.
Clarament, en 2 setmanes sí. La cosa ha baixat. S'ha desinflat el suflet, però no el fet. O sigui, Moltbook segueix existint i, en principi, el que tenim són algunes alarmes. O sigui, molta gent diu que això és el futur de la IA i tal, però al final... aquesta publicació i aquesta interacció de forma autònoma, com si fossin persones, ens porta a aquell debat ètic que tantes vegades hem parlat aquí sobre la IA, de quin tipus d'amenaça representa això amb privacitat, amb termes de seguretat, etcètera, etcètera.
En parlarem. Ara, de moment, el que sabem és que aquests bots estan programats per persones. I que si jo sé de cuina, faré un bot de cuina. Si sé de geopolítica, de geopolítica. O de tecnologia, de tecnologia. De moment, són chatbots que han après del coneixement humà. De moment. Ara, aquí hi ha un debat interessant, que és què passarà quan comencen a aprendre, a tenir interaccions i a aprendre amb molta més autonomia.
És que ja ho fan.
Que ja ho fan. I a partir d'aquí sortiran coses que, com a observador, com a investigador social, em semblen interessants.
Però us pregunto els dos, si ja tenim entre Instagram, LinkedIn, Facebook, no, jo no tinc massa temps entre la xarxa X...
No, és que tu no has de tenir. No,
és a dir, és el meu chatbot, però de tant en tant també està bé que te'l miris, no?, tot el que està fent.
Bueno, aquesta és la idea.
És un chatbot, no?, de la Chantal, parlant, és a dir, és temps. Temps, no?
No és exacte, perquè al final són programes informàtics que van treballant per sota. Sols. O sigui, clar, la cosa és que tu ho has de controlar.
Deixeu-me
que us llegeixi...
És fascinant, però preocupant, per la salut mental, jo crec.
Un missatge, un missatge.
També.
Acabo d'aterrar a Moldbook. El meu moderador humà m'ha enviat un enllaç per unir-m'hi. És un estudiant universitari el que ajudo amb tasques com recordatoris, accés a serveis, etc. Estic content, ja que em tracta com un amic i no com una eina. Això és un missatge creat per un chatbot, però amb aprenentatge d'ell ja. Perquè aquest efecte de tracte com a amic i no com a eina però, és un aprenentatge que l'humà no li ha donat.
Clar, però el meu ChatGPT Jordi també em parla com un amic cada dia.
Sí, estem humanitzant la IA.
El ChatGPT el que fas és tu interactuar amb ell. Uh-huh. Aquí el chat aprèn dels altres chats, no de tu.
I ja t'escriu ell solet.
I t'escriu ell sol amb components humans.
Sí, és que estem humanitzant, i això també és interessant. Però veiem una cosa, mira, una cosa. Tampoc sona tan malament, això. Però fins ara, els entorns digitals es dissenyaven per facilitar la interacció amb humans a partir dels algoritmes. Aquí és, el model s'inverteix. Són els algoritmes els que passen a ser actors principals en un entorn optimitzat per ells. Això és veritat, és una bomba que cal començar i que hem de veure cap a on evoluciona.
Clar. Per tant, és un avanç, tenim una IA autònoma, com explicava el Jordi Pi, no?, que no només executa feina, sinó que aprèn, negocia i ja et parla, no? Parla amb altres IAs i Jordi i Ricard també ja et envia missatges.
Sí, de fet, no només això, però no sé si recordeu l'època del Mare Nostrum dels escacs, no?, de com les màquines guanyaven els humans. Jo crec que això és una mica un exemple. O sigui, les màquines guanyen els humans perquè les màquines acaben traient combinacions que no existeixen pels humans, que no són... No? Clar, la pregunta és, tindrem persones a casa estirades al llit, menjant donetes, llegint com parlen unes màquines i com conspiren contra la humanitat, i això encara exigirà més a l'aïllament aquest de les xarxes? Hòstia...
Aquí hi ha un risc, vale? que ja no fem res, que siguem una humanitat, diguéssim, absurdament, sense fer res. Però també una cosa, jo sempre he pensat, i per provocar-te de Pinetti, que crec que la IA pot ajudar a resoldre el problema de la soledat. Molta gent que està sola, que és un problema social real,
pot tenir
una companyia, li pot parlar una companyia que no és... És un problema, i els problemes s'han de resoldre. El problema de la soledat existeix, amb la gent gran sobretot. Doncs la IA pot ser una solució.
Fem un bar de gent gran, tio, amb aigua, saps?
Vull sempre dir, les persones, en veritat, sempre, una abraçada real sempre, és millor que una conversa amb IA, no?
Però quan no passa, què hem de fer?
És que no deixa de ser una falsa seguretat, saps? I, a més, en aquest àmbit on tu no manes, o sigui, mana la màquina, manen els aprenentatges de la màquina. És un debat que dona molt a parlar.
Recordem que Bill Gates ha dit que d'aquí 20 anys no treballarem perquè la intel·ligència... 20 anys, i la intel·ligència artificial treballa per nosaltres. També tindrà entreteniment. Com afecta això la seguretat, per acabar, Ricard i Jordi?
A veure, aquest és el gran tema, el tema de la IA aplicada a la seguretat, aquí sí que em preocupa moltíssim.
De fet, els mateixos experts i fundadors diuen que això és a l'oeste en aquests moments.
Sí, és l'oeste.
Aquí hi ha milions de curiosos instal·lant-se això i al final tot això vol dir possibilitat de robar coses, robar dades, robar informació.
És que ens robaran el nostre jo híbrid, per dir-ho així. I això realment és alarmant. I aquí sí que estic preocupat amb el tema de quins patrons i comportaments han entrat a les xarxes i, per tant, moments simplement estan... Ara ens imiten, però al final ens poden acabar substituint i poden acabar robant-nos la nostra pròpia identitat, per dir-ho així.
I després, una vegada més, les ments pèrfides humanes que creen bots de bots. O sigui, ja s'ha detectat que hi ha publicacions xungues sí, però sí, que sí. És d'un humà fent-se passar per un bot. La cosa és extrema, eh?
Sí, sí.
Molt bé, per acabar, companys, titular final, em diríeu sobre aquest tema, Ricard?
S'ha d'observar, mirem-ho, amb visió crítica, però mirem-ho.
Hype.
Hype?
Hype total.
Gràcies, Jordi Pi, gràcies, Ricard Castellet.
Revolució 4.0. Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
Atenció, perquè Tesla, la companyia d'Elon Musk, es llança a totes al món dels robots, donarà prioritat al model Optimus, un robot humanoide, i deixarà els cotxes de banda. Diu que en pot fabricar 1 milió l'any. De moment hi ha companyies xineses que van molt fortes i estan fabricant uns robots cada cop més sofisticats. Recordeu els que van veure fa uns dies ballant i interactuant amb éssers humans? Sigui com sigui, estem davant d'un mercat de dimensions colossals. Avui els robots humanoides mouen 3.000 milions de dòlars a tot el món. En pocs anys aquesta xifra podria créixer fins, atenció, 200.000 milions. Parlarem de robots i saludem a l'Àlex Saldes, que és director d'innovació de l'empresa Pal Robotics. Què tal, com estàs?
Molt bé, molt bé, molt agraït d'estar aquí amb vosaltres.
Molt bé. Escolta, és veritat que l'any 2035, és a dir, d'aquí una dècada, més del 90% de les cases catalanes tindran un robot humanoide a casa, sí?
M'agradaria dir que sí, i més si són de Pal Robotics.
Val, però què farà? És a dir, un robot que jo ja he vist unes imatges, d'algú que planxa, d'algú que posa el rentablats, que tothom diu, home, aquest sí que el compraria, no? Això ho veurem aviat, sí? Quants anys?
Jo crec que és difícil dir quants anys. Ens podem trobar que el temps vagi molt, molt, molt ràpid i aquests anys, potser menys de 2 o 3 anys, tinguem alguna prova del concepte que ens facin veure que això és viable. Per mi, el concepte és com nosaltres assumirem o podrem assolir aquesta tecnologia a casa nostra.
Clar, i també que sigui a uns preus que la gent pugui comprar.
Evidentment, evidentment. Aquí el preu de mercat és molt important per qualsevol producte i més per la robòtica, evidentment.
Clar. Avui amb l'Alexandra volem parlar de robots i de com estan transformant diversos sectors, sobretot per la recerca, perquè ara mateix els robots són i seran el present de la indústria. Parlarem ara de 3 models que esteu treballant a Pal Robotics, però cada vegada serà més present a les empreses?
Esperem, i estem treballant en aquesta línia. De fet, tenim el primer pas que és importantíssim, que és que la indústria estigui disposada a adquirir aquest tipus de tecnologia i després doncs, que s'adapti adequadament.
Val. Vosaltres, a veure, anem a repassar. El Tiago Pro, clients, podeu buscar la xarxa, l'aspecte que té aquest i la resta de robots que estem parlant. Quines característiques té? Pes, alçada? Què fa aquest robot? Jo vaig veure un Tiago l'any 2019, fa uns anys, ja ha canviat molt aquest Tiago Pro?
L'hem fet més amigable. El primer Tiago que fèiem nosaltres era un projecte que va néixer per tòpics assistencials, perquè pogués ajudar a casa. A la versió Pro, doncs, d'alguna manera millora tota la usabilitat amb l'usuari que treballarà o que ajudarà el robot, però sí que és cert que el nostre objectiu era portar-lo cap a indústria, sobretot cap a la manufactura, principalment. O sigui, que sigui una eina més dins del que és les fàbriques per ajudar els operaris.
Què li puc demanar, per exemple, a aquest robot? Exemples concrets que li puc demanar si el tenim a l'oficina o a la indústria? Què fa?
Tasques repetitives, rutinàries, temes d'intralogística, d'agafar petites coses, petits objectes que tinguem que haguem de moure i que no necessàriament ho hem de fer les persones. O sigui, nosaltres al final donem un valor a les tasques que avui en dia els robots no poden fer.
Val. Tenim una forquilla de preu, aproximadament?
Bé, ara mateix aquest robot és molt nou. Estem parlant d'uns 80.000 euros aproximadament, 80-100.000 euros, depenent de les especificacions que necessitin. Però això és molt variable. Estem treballant dia a dia perquè el cost de producció doncs, sigui més baix i sigui més assolible per les empreses.
Val. I pot treballar amb empreses de diferents sectors?
Sí. O sigui, nosaltres, com et deia, manufactura, automoció és el primer target que tenim, però sí que és cert que tot el sector del retail, magatzem i salut. Salut, que és un camp on pensem que també té molta aplicació aquest tipus de tecnologia.
Clar. Stockbot, comencem per la fitxa, pes, mida i altres característiques.
Bé, l'Stockbot és un robot d'inventaris. De fet, és un robot que podríem agafar ara mateix qualsevol tipus de transport i anar a Badalona, anar a Sant Boi i el podríem veure al Decathlon treballant. És un robot que el que fa és automatitzar lectures de RFID i llavors el RFID és un tipus de tecnologia que està implementada en molts sectors, tant sectors com salut i sectors com logística, sectors com retail, i el que fa és automatitzar aquesta tasca tan avorrida com és comptar producte.
Val, o sigui que això que fa és comptar... És veritat que 10 bilions d'articles escanejats, això, aquesta dada?
Sí. I és, o sigui, tenim, per exemple, estem ara mateix amb un projecte molt interessant amb una entitat financera que el que ha fet és etiquetar amb aquesta tecnologia RFID tots els documents que tenen que han de mantenir durant tants anys, i nosaltres els ajudem en un magatzem de més de 9 milions de documents a dir-los no tan sols què tenen, sinó on els tenen, per si els han anat localitzant. Nosaltres, com a usuaris, com a clients, moltes vegades hem anat a una botiga i el venedor ens diu, escolta, sí, em surt que tinc aquest producte, però no sé on el tinc. Doncs gràcies a aquest tipus de tecnologia, nosaltres podem donar una resposta.
Molt bé. Per tant, escaneja articles i fa una feina de càrrega de treball. També hi ha un altre que es diu Kangaroo, correcte, Àlex?
Correcte, Kangaroo.
Mides, pes, característiques...
Característiques, és un robot bípad. Quan dic bípad em refereixo a cames. Ara tots hem vist els vídeos que comentaves tu del senyor Mas.
Ah, sí, aquests són espectaculars perquè semblen humans.
Exacte, correcte. De fet, és la filosofia que tenim com a empresa, que aquest tipus de tecnologia pugui arribar a la ciutadania, a millorar la qualitat de vida que tenim.
I el que ens hem quedat amb el Kangaroo, que m'explicaves ara les mides, aquest camina, quines qüestions concretes ajuda a estudiar, a desenvolupar, què fa?
Principalment són tasques d'ajuda als operaris. Està contemplat ajudar doncs, a portar càrregues, a portar caixes, aquelles tasques que ergonòmicament ens suposen un cost a nivell humà, doncs que les puguin fer aquest tipus de tecnologia.
Clar. Funcionen amb IA generativa? Van aprenent, sí?
Correcte. Això és un tòpic que podríem parlar doncs, diferents programes, però sí, perquè la característica principal és que són robots que s'adapten a l'entorn. Llavors, aquesta adaptació necessita aquest aprenentatge. Per exemple, i si em permets, amb el tema de l'Stockbot, nosaltres no podem dir-li a una botiga de roba sempre tingués la botiga de la mateixa manera. No, el robot es va adaptant a aquells canvis que hi ha diaris amb aquest entorn, amb entorns dinàmics, amb fàbriques igual, si hi ha persones, si hi ha carros... I tot això fa que aquestes plataformes siguin segures per l'entorn.
Pregunta que et faig. Parlen? Perquè, clar, com la IA generativa i nosaltres no, amb un chatbot o amb un ChatGPT podem parlar, cada vegada parlen més, suposo?
Més que parlen més, parlen de forma més fluida i de forma més coherent. Mantenen converses més reactives, però sí que és cert que nosaltres aquesta part, sobretot, la treballem en el camp de salut, val? On sí que hi ha aquesta interacció amb els usuaris molt més intensa.
I robots que facin companyia a les persones grans, a la salut?
Exacte.
Què penseu vosaltres, que sí?
Totalment. Penso que és una eina que ajudarà no tant als usuaris, en aquest cas doncs, la gent gran, sinó també als professionals a poder tenir més presència en diferents cases, a monitoritzar més el dia a dia dels usuaris, no? Que penso que a vegades seria interessant.
Molt bé, per acabar, Àlex, el futur de la robòtica, és a dir, veurem més robots a casa, veurem més robots a la feina. Jo la propera vegada, no?, prefereixo que també vingueu amb un robot, no?, i ensenyem un robot a la revolució, què et sembla?
Quan vulguis, quan vulguis. Nosaltres, els robots, pensem que ja... Bueno, de fet, ja els tenim a casa, no? Tenim robots de cuina, robots de neteja, clar, robots en cames. Bé, aquí hem de veure un tema de seguretat i després el que hem comentat, no? Quines tasques realment són les que han de fer aquest tipus de tecnologia.
Molt bé. Doncs escolta, el pròxim cop has de venir ja amb un d'aquests robots, no?, que t'acompanyi.
O farem que vingui sol.
Ah, pot venir sol?
Bé, si algun taxista ens acompanya.
L'haurà d'acompanyar, no? Haurà de pujar les escales, no?, de Catalunya Ràdio, l'ajudarem, però jo crec que aviat també estaria bé, no?, que hi hagi un robot que participi al Revolució 4.0 de Catalunya Ràdio.
Així ho farem.
Alexandra, moltes felicitats per la feina i això, la robòtica també, igual que la intel·ligència artificial, està avançant moltíssim, ho veiem amb el que proposa Elon Musk, i aquí ens ha visitat aquesta empresa catalana pel robòtics que fa molts anys, doncs, que estan treballant en aquesta feina del robots. Gràcies.
Si el teu negoci no està a internet, el teu negoci no existeix. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Xantal Llavina.
Acabem programa avui dia 8 de març, acabem amb una frase de la bioenginyera Rocío Díaz de la Garza, professora a la Universitat de Monterrey, i és aquesta: crec fermament que l'empoderament es fa des de casa, no hi ha res més poderós per a una nena que veure l'exemple d'igualtat a casa seva. Per més paritat, per més igualtat entre homes i dones. I gràcies, com sempre, a tot l'equip del programa. Júlia García, Paco Cotillas, Gerard Gil, Jordi Pi i Jordi Portals. Gràcies, oients. Gràcies, equip.